L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui divendres, dia 25 de novembre, destacarem... 2 graus de fisioteràpia i esport a Amposta i Tortosa ampliaran l'oferta universitària a l'Ebre. Comissions Obreres sosté que la formació professional personalitzada i flexible és la clau educacional del futur. Protecció Civil fa avui la prova de les trucades massives a Campredó per advertir d'una emergència química. L'Agència Catalana de Turisme guardona la millora de l'accessibilitat a la Via Verda a la Terra Alta. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu a Amposta. Núria de Santiago, des d'Amposta Ràdio, ens informa que 2 graus de fisioteràpia i esport a Amposta i Tortosa ampliaran l'oferta universitària a l'Ebre. Núria de Santiago.
Amposta acollirà definitivament la totalitat dels estudis universitaris d'activitats físiques i esport que s'iniciaran al curs 2012-2013 impartits per l'Escola Universitària de Salut i l'Esport, EUCES, i que serà un centre universitari adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. Poc després de que la Secretaria General de l'Esport emetés un comunicat anunciant la inviabilitat de la implantació d'INEF que havia de ser compartit entre Amposta i Cambrils, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha anunciat que Amposta tindrà universitat mitjançant la iniciativa privada i amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport. Ferrer ha apuntat que aquesta és una notícia llargament esperada per al territori i s'ha mostrat molt satisfet de poder donar a conèixer el projecte.
Sí, a veure, és un dia no feliç, de molta, moltíssima felicitat, perquè a més abans un periodista em preguntava com valorava de que s'hagués perdut l'INEF públic a la ciutat d'Amposta. Home, jo diria que en la proposta que ens feia l'anterior govern de la Generalitat, el govern tripartit, ens proposaven un INEF partit, compartit entre Cambrils i Amposta, de tal manera que en aquell projecte Amposta ubicava un 30% dels estudis i el reste anava a Cambrils. En aquesta proposta que avui presentem estic satisfet al 100%, més del 100%, perquè tots els estudis universitaris de ciències de l'activitat física i l'esport, que és els mateixos estudis que fa l'INEF públic, se faran íntegrament tots a la ciutat d'Amposta. I a més, en clau de territori, estic encara també satisfet perquè a la ciutat de Tortosa van una ampliació d'estudis com pugui ser fisioteràpia. Per tant, per al territori, avui és un dia d'enhorabona, de satisfacció, perquè també, i gràcies a la col·laboració i a les bones gestions del secretari general de l'Esport, el senyor Ivan Tibau, avui podem presentar aquest gran projecte que vol dir que Amposta disposarà d'estudis universitaris de ciència, activitat física i l'esport.
EUCES gestiona els estudis de la ciutat de Girona des de l'any 2002 i ja té una llarga experiència en ensenyament universitari de fisioteràpia i de ciències de l'activitat física i de l'esport, que és el grau que es podrà estudiar a Amposta. Aquest ensenyament universitari i el de fisioteràpia a Tortosa estaran adscrits a la URB, que és la universitat de referència al territori. Els alumnes del CAFE a Amposta disposaran de la totalitat de les instal·lacions esportives que hi ha a la ciutat i, a més, les classes teòriques s'impartiran a l'edifici de la nova Escola d'Art i Disseny, que tindrà horari suficient i, a més, compatibilitat d'horaris per donar cabuda als alumnes d'ambdós ensenyaments. Les potencialitats d'Amposta en matèria esportiva han estat molt ben valorades per EUCES, tal com explicava el seu representant, Narcís Roche.
Amposta, primer que té una tradició esportiva molt gran, no? Llavors té unes instal·lacions magnífiques, que això ens obre l'oportunitat a nosaltres que estem treballant internacionalment a poder fer diferents activitats, a part, diguéssim, de les pròpies del grau, no? Com pot ser, per exemple, fer campus, fer treballs aquí amb gent d'altres països, vull dir, les oportunitats que ens obren són magnífiques. Inicialment nosaltres hem fet una sol·licitud de 60 alumnes per curs, o sigui, 240 en el grau. El que passa és que aquí la Generalitat sempre dona l'oportunitat, si hi ha moltes més sol·licituds, doncs estirar una mica això i aquests 60 es poden convertir en 70-75. A la vegada, quan es produeix un fet de que hi ha moltes sol·licituds, moltes més que les places, llavors a través de la Rovira i Virgili nosaltres podem demanar una ampliació.
Per la seva banda, el secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, ha presentat el projecte com la solució més adient per al territori després d'haver estudiat a fons el projecte d'INEF que es va heretar de l'anterior govern i d'haver constatat que resultava inviable a causa de la greu situació econòmica. En qualsevol cas, Tibau ha remarcat que des de la Secretaria General serà conscient de la importància que tenen aquests estudis per al conjunt del territori.
Certament jo crec que és una molt bona notícia avui que la gent de Terres de l'Ebre doncs, avui s'aixeca sabent que l'any que ve tindrà uns estudis de Ciències de la Física i l'Esport a Amposta i un grau de fisioteràpia a Tortosa, no? A tocar 15 quilòmetres. Crec que avui això és per celebrar-ho. Crec que la gent està molt contenta de l'esforç que s'ha fet. Tant un alcalde com l'altre han treballat molt per aconseguir que això es quedi aquí. Tots sabíem de les dificultats que havia de fer l'INEF públic, ja no només econòmiques, sinó de funcionalitat entre Cambrils i Amposta, i certament crec que hem trobat una solució molt bona, en la qual hem d'estar tots molt contents, tots hem ficat la nostra part per aconseguir-ho, i al final, sigui públic o no, el que hem de pensar és que tenim una oferta a preu de casa, que tenim una oferta que al final sí que el preu és més alt, però el fet de no desplaçar-te, de poder estar a casa, de poder tenir uns estudis a casa, al final d'any el cost serà menor, i certament crec que s'ha de valorar, perquè avui jo crec que és una gran notícia per Catalunya, per la formació, però sobretot per Terres de l'Ebre, perquè avui és un pas important que en dies i en moments com els actuals, que les notícies bones doncs, en manquen de... no en tenim gaires, crec que avui ens hem de celebrar-ho i disfrutar i fer-ho saber que certament avui hem fet un pas important de cara a la formació esportiva del nostre país.
Cal recordar que en tractar-se d'una universitat concertada però adscrita a la URB, el títol que obtindran els alumnes del CAFE Amposta estarà expedit per la Rovira i Virgili i a més és totalment equiparable al d'un estudiant d'INEF de Barcelona o de Lleida. Finalment s'ha deixat també la porta oberta a que en un futur EUSES pugui ampliar el projecte al Camp de Tarragona, implantant estudis de postgrau o mestratges a la ciutat de Cambrils que tampoc ha renunciat a la seva candidatura.
Gràcies, Núria, i continuem parlant d'ensenyament, perquè Comissions Obreres va fer ahir balanç del curs del grau superior de sistemes de regulació i control automàtic a les centrals nuclears. La responsable de formació de Comissions Obreres, Isabel García, va assegurar que l'objectiu d'aquesta formació és donar resposta als interessos dels alumnes i a les necessitats de les empreses. El director de l'Institut Comte de Rius, Francesc Roca, detallava que la formació professional és a demanda, flexible i adaptable a les necessitats dels alumnes. Francesc Roca.
I hem intentat oferir una formació professional a demanda. I quan parlem de formació professional a demanda, estem parlant de prestar un servei d'ensenyament aprenentatge flexible, adaptat, horaris adaptats, metodologies adaptades. Això, si l'administració no tingués una estructura que ens ho permetés, segurament no s'hi ha pogut donar resposta a les necessitats de l'empresa, a les necessitats dels treballadors. No?
Des del sindicat van dir que l'objectiu és obrir aquest tipus de formació a altres nuclears i a nous sectors com el de la química.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Direcció General de Protecció Civil du a terme avui divendres la prova de les trucades massives per advertir d'una emergència química a Campredó. L'exercici tindrà lloc en el marc de la segona prova de so aquest any de la xarxa d'alarmes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, PlaSeccat. Juntament amb l'activació de la sirena d'avís a la població, s'aprofitarà per fer la prova de les trucades massives a través d'una pregravació d'un text que indica el risc existent i les mesures que cal prendre. Després se seleccionaran els destinataris desitjats i s'iniciarà la bateria de trucades automàtiques en el moment de l'alarma. En l'exercici d'aquest divendres, la bateria de trucades massives servirà per simular l'avís a un grup de cases aïllades que, en el supòsit d'emergència química a Campredó, es podrien veure afectades. Aquest sistema de comunicació massiva és una aplicació web que permet fer enviaments massius de comunicacions via missatge de text, fax, correu electrònic i trucades. Aquests avisos massius són de tipus selectiu, ja que només s'envien a elements vulnerables aïllats o especialment vulnerables. Mitjançant una aplicació web, s'introdueixen i es seleccionen els destinataris, s'escriuen els missatges que ha de llegir la màquina i llançar l'alarma. L'exercici es desenvolupa paral·lelament a la segona prova de la xarxa d'avisos general d'alarmes i comunicacions de protecció civil, que és el sistema de gran abast d'avís a la població que contempla el PlaSeccat en les poblacions que, hipotèticament, poden quedar afectades per un accident químic de caràcter greu. Les proves es duen a terme a 36 municipis de Catalunya i el so de les sirenes cobrirà una extensió aproximada de 137 quilòmetres quadrats, dels quals 54,43 són de superfície urbana i industrial. Aquest exercici forma part de tot un seguit de proves de sirenes que es fan de forma conjunta i periòdica a tot Catalunya amb l'objectiu de conscienciar la població d'aquest tipus de senyals d'avís i minimitzar el temps de resposta. El so del sistema d'avís permet avisar la població perquè es prengui la mesura de protecció més segura, que és confinar-se a l'edifici més proper i tancar-se fins a la finalització de l'avís.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al Pavelló Firal de la Ràpita, novena Diada del Llagostí. Vine a degustar el producte rei de la Badia dels Alfacs. Novena Diada del Llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info, reserves 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena Diada del Llagostí a La Ràpita. Tu pedràs?
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'accessibilitat a la Via Verda de la Terra Alta ha estat reconeguda amb un dels premis que otorga l'Agència Catalana de Turisme aquest 2011. Es tracta del guardó concedit per unanimitat del jurat a la categoria d'innovació, al qual optava el Consell Comarcal pel seu projecte d'accessibilitat en un tram de la via per a persones amb discapacitat física. L'ens comarcal, a més, ha rebut un segon premi en la categoria de millor comunicació turística per part de la revista francesa Ple Vie. L'acte d'entrega d'aquests guardons tindrà lloc el dia 12 de desembre al Palau de la Generalitat i comptarà amb la presència del president comarcal Carles Luz. El projecte guardonat fa referència a la millora d'accessibilitat del tram que uneix l'estació de Bot i la de Prat de Comte, on el Consell Comarcal va instal·lar diferents elements de senyalització i de mobiliari que permet l'accés a aquest itinerari turístic a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitats sensorials. Paral·lelament a aquestes obres d'adaptació del tram de la Via Verda, el Consell també ha dotat les empreses de lloguer de bicicletes de la comarca amb 3 vehicles adaptats a persones que van en cadira de rodes, una iniciativa que ha rebut el suport de diferents entitats i col·lectius de discapacitats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Demà es celebrarà l'acte d'inauguració de la pista poliesportiva coberta de la Unió Esportiva Aldeana. Des de Antena Aldaia, Seto Gallego ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs. Demà dissabte 26 de novembre a les 10 del matí tindrà lloc la inauguració del cobriment de la pista poliesportiva de l'estadi de la Unió Esportiva Aldeana. A l'acte d'inauguració contarem amb la presència de la senyora Maria Rosa Peig i Comte, directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals a les Terres de l'Ebre, l'alcalde de l'aldea Dani Andreu i la regidora d'Esports, Yolanda Tomàs. Precisament amb la regidora d'Esports en parlem.
Des de la regidoria d'Esports us convidem a assistir el dia 26 de novembre a les 10 del matí a la inauguració de la coberta de la pista poliesportiva de l'Estadi La Unió. Després de l'acte inaugural es farà una petita exhibició de les següents entitats: Patufets de la Unió Esportiva Aldeana, el Club Futbol Sala Faraons, el Club Patí l'Aldea i Twirling. Esperem la vostra assistència.
Un cobriment de la pista poliesportiva de l'Estadi La Unió que comptava amb un pressupost de licitació de 291.351 euros que finalment ha estat adjudicada per 265.000 euros i ha estat subvencionada al 70% pel PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, amb 185.000 euros.
Serveis informatius de Mute.
La ramaderia Matxancoses, la millor de la tercera gala taurina. Es va fer entrega dels trofeus també a la millor vaca, el millor bou embolat o els detalls més vistosos. Aquesta és l'única gala taurina de Catalunya. Des de la Plana Ràdio ens informa Tere Giner.
El municipi de Santa Bàrbara realitza cada any per les festes majors el concurs de ramaderies, el resultat del qual es dona a conèixer en una gala taurina que aquest any ha arribat ja a la tercera edició i que se celebra en el marc de la Fira de l'Oli Novell del municipi. La ramaderia guanyadora d'aquesta gala s'assegura la participació a les festes taurines l'any vinent. Aquest any, l'acte va comptar amb la participació dels 5 ramaders, tal com ens explicava Ximo Martí.
Sí, la veritat és que serà el primer any que poden vindre tots. Estem molt contents perquè és el primer any que tindrem la representació dels 5 ganaders que van actuar a la Setmana Taurina. Vindrà Fèlix Oscós, des de Saragossa, vindrà Hilario Príncep, vindrà Fernando Machancoses, que ve des de Xester, nombro els pobles perquè són la gent que ve de molt lluny, vindrà Vicent Benavent, que és de Quatretonda, això està xat i va estar també molt, molt lluny, i vindrà Pedro, bueno, una representació a la filla de Pedro Fumador Charnego. Per tant, nosaltres estem molt orgullosos perquè és un acte que es fa per als ganaders i si els ganaders responen i venen, pues estem molt orgullosos.
La gala va iniciar-se amb les paraules del president de la penya Planers pels Bous, Jesús Curto, explicant lo difícil que ha estat escollir la millor ramaderia, sobretot pel bon nivell dels participants. D'altra banda, Ximo Martí feia les explicacions prèvies als trofeus que van estar acompanyades de diverses imatges recordant les tardes taurines. Després d'analitzar per un grup d'experts taurins les diverses tardes de bous i els exemplars que hi van participar, es va decidir que la ramaderia de Fernando Machancoses fou la que millor exemplars va portar. També es va endur el guardó per la millor vaca per la Jarrera. El trofeu del millor bou fou per Cordovillo, de Hilario Príncep. Els experts taurins van decidir que el bou número 20, de Fèlix Ozcoz, s'emportés el trofeu al millor bou embolat. En la modalitat de detalls van haver dos trofeus, un per la vaca explosiva de Pedro Fumador, que es va plantar fins a 14 vegades, i la menció per la vaca religiosa de Vicent Benavent, que fou la que va donar un ensurt a tots els aficionats escapant-se de la plaça.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui de la Setmana de la Ciència al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu.
Aquest any 2011 se celebra la 16a edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya, que dedica la seva temàtica principal a l'Any Internacional dels Boscos. Com succeeix en cada edició, s'elabora un ampli programa col·lectiu d'activitats de divulgació científica i tecnològica coordinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i en la que participen entitats de tot Catalunya. El Parc Natural del Delta de l'Ebre s'uneix a la setmana i avui, amb el suport del Museu del Montsià, oferirà una xerrada sobre boscos madurs i arbres monumentals de les Terres de l'Ebre. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Este any el leitmotiv de la setmana és l'Any Internacional dels Boscos i en aquest sentit farem una xerrada este divendres dia 25 de novembre a l'Ecomuseu en el títol Boscos madurs i arbres monumentals de les Terres de l'Ebre. La xerrada la farà l'Eduard Parés, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural. Bé, la qüestió és descobrir els arbres monumentals no només del Delta de l'Ebre, sinó també del conjunt de les Terres de l'Ebre, i també conèixer les principals formacions de boscos que disposem aquí al territori.
La xerrada avui a les 8 de la tarda a l'Ecomuseu de Deltebre i demà dissabte una sortida ornitològica per l'Hemidelta Sud.
Per complementar les activitats, el dissabte al matí hi ha una sortida per l'Hemidelta Sur per veure ocells, una sortida ornitològica en un nivell familiar per a conèixer les principals espècies i les principals famílies que tenim aquí al Delta de l'Ebre. La trobada és a la Casa de Fusta, la durada és durant el matí, a dinar tots a casa, i l'objectiu és mostrar al públic les principals espècies que venen procedents del nord d'Europa a passar aquí un hivern més suau, aquí al Delta de l'Ebre. El novembre és un mes especialment agradable per veure ocells, sobretot per la calor i la llum càlida que tenim aquí al Delta. I anirem a l'encanyissada, a la tancada, al trabucador, i si tenim una miqueta de temps faríem una miqueta a l'interior de la badia dels Alfacs i donarem per acabar l'activitat tocada a la una.
Per més informació o inscripcions, al telèfon 977 48 21 81. Les dues activitats són gratuïtes i per a la sortida de demà dissabte es recomana dur roba adequada, menjar i uns prismàtics.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'hora del conte a la biblioteca, activitats per commemorar el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència de Gènere, la inauguració d'una nova exposició a la Sala Núria Art o la celebració de Santa Cecília són algunes de les propostes d'agenda que des del Cana Ràdio, Domènec Ramal, ens ofereix per al cap de setmana. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com tots els divendres, pràcticament des del Canar repassem i avancem algunes de les activitats i propostes d'agenda per en estos dies de cap de setmana. I seguint l'ordre cronològic, comencem parlant primerament d'aquesta hora del conte que aquesta mateixa tarda, a partir de les 6, s'oferirà a l'àrea infantil de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, una hora del conte especialment indicada per a nens i nenes a partir de 2 anys. També aquesta tarda, en este cas a partir de les 8 i a l'edifici de serveis agraris, la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania del nostre Ajuntament ha organitzat un acte per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Un acte en el que hi haurà la lectura del manifest i textos sobre la violència cap a les dones a càrrec d'alumnes de l'IES Sol de Riu, una encesa d'espelmes per les víctimes de la violència, una projecció de l'obra de teatre M'agrades quan estàs una mica emmurriada, que els alumnes de l'institut enregistraven l'any 2007 en una activitat inclosa dins del Pla Educatiu del Torn, i per posar el punt i final a l'acte hi haurà també una xerrada a càrrec del sotsinspector de la policia local d'Alcanar, Francesc Xavier Martí, que parlarà sobre els mites i les falses creences sobre la violència de gènere. Serà a partir de les 8 de la tarda, com deia, a serveis agraris. També per aquest cap de setmana està prevista la inauguració d'una nova exposició a la Sala Núria Art, una exposició que, tal i com s'ha convertit ja en habitual en els últims anys, amb la proximitat de les festes nadalenques, s'organitza des d'aquesta galeria d'art del nostre municipi situada a l'Avinguda Constitució número 53. Una cinquantena d'artistes en diferents disciplines com bijuteria, ceràmica, escultura, aquarel·les, olis, obra seriada, obra gràfica, gravats de tots els estils, mides i preus es podran trobar a partir de demà, dissabte, a les 7 de la tarda, que és quan s'inaugurarà aquesta mostra que es podrà visitar durant aquestes mes de desembre, durant aquestes festes nadalenques a la Sala Núria Art. I acabarem parlant de qüestions musicals. Per una banda, destacarem la celebració a càrrec de la Banda Municipal de Música d'Alcanar de la festivitat de Santa Cecília, amb tot un seguit d'actes organitzats per al cap de setmana. Aquesta mateixa mitjanit, sense anar més lluny i després dels assajos de les bandes, hi haurà el tradicional campionat de guinyot i jocs de taula al Bar Moreno. Per demà dissabte, la jornada i les activitats comencen a les 11 del matí. Al llarg del dia hi haurà jocs infantils, partits de futbol sala, bicicletades, cercaviles musicals, ja a la tarda, tant pels carrers de les cases com d'Alcanar, i un concert del tradicional de Santa Cecília que la banda infantil, la banda juvenil i la banda municipal de música d'Alcanar oferiran al centre cívic a partir de les 7 de la tarda de demà dissabte per donar la benvinguda als nous músics que enguany s'hi incorporen. Per diumenge, els actes acabaran amb la diana pels carrers a càrrec dels alumnes i acompanyants de l'Escola Municipal de Música a les 8 del matí, la celebració de la Santa Missa a les 10 en honor a Santa Cecília i el dinar de germanor que al centre cívic a partir de les 2 de la tarda enfilarà ja la recta final de la celebració d'estos actes, el de la patrona dels músics. Acabarem també parlant de música i en este cas destacant un parell de concerts, el que oferirà la coral el Cor Júbilo d'Alcanar a partir de 3:15 de la tarda a l'església parroquial demà dissabte, també per commemorar la patrona dels músics, Santa Cecília, un concert que en este cas la coral infantil Estels del Sud també oferirà diumenge a partir de 2:15 del migdia a l'església parroquial.
Gràcies, Domènec, i continuem parlant de Santa Cecília, perquè la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara també celebrarà Santa Cecília, una missa en honor a la patrona, el concert de Nadal i el passacarrers amb la presentació dels nous membres seran alguns dels actes més destacats. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Un total de 4 membres entraran a formar part aquest proper cap de setmana de la banda de la Unió Musical Jaume Balmes. Tots ells fa anys que es preparen per aquest dia, que coincideix també amb la celebració de la festa de la patrona Santa Cecília i en la que tots els músics actuals van a buscar aquests nous components casa per casa amb una desfilada. Així ens ho explicava el director de la banda, Marc Subirats.
Tots els anys ho fem, que els músics que surten en aquell any els anem a buscar a casa i llavors fem una petita festa de celebració. Normalment a vegades ho fem a casa i si som molta gent el que fem llavors és celebrar-ho a l'acadèmia i s'ajunten tots i ho fem tots junts allà. Però enguany és un any especial. Enguany és especial perquè tenim el president i vicepresident que entren els dos a l'hora i després dos xiquets més que són Javier Gas i Marc Abante.
La celebració de Santa Cecília començarà aquest diumenge al matí amb el tradicional passacarrers que comptarà amb la participació del Club Twirling Santa Bàrbara, seguit d'una missa cantada per la coral, a la que també s'unirà el grup musical Joventut, així com la celebració posterior de tots els músics. Per al dia 3 i 4 de desembre, i ja inclòs amb les activitats nadalenques, es farà el tradicional concert el dia 3 a les 7:30 de la tarda i el dia 4, festivitat de la patrona Santa Bàrbara, també hi haurà l'habitual processó i concert en peces nadalenques amb els més petits de l'entitat com a protagonistes. Marc Subirats ens explicava que el repertori que s'ha preparat és amb diverses peces que agradaran a tot tipus de públic.
Molt bé, el que és el dijous del concert ho farem al Centre Cultural els dos dies, i serà els dos dies a les 7 de la tarda. El 3 farem el concert i el 4 farem el que és l'audició. Pues el concert, el que tocarem serà la banda jove i la banda gran. Farem tres peces cada una. Hi ha peces de bandes sonores de pel·lícules, pas dobles, peces així d'arranjaments fets originalment per a banda. I el diumenge, en l'audició, pues farem tot. Nadal és els xiquets, i els altres pues, grups instrumentals de cambra.
D'aquesta manera, els prop més de 80 alumnes i 7 professors de l'Escola de Música celebraran els actes de la seva patrona, Santa Cecília.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló Firal de la Ràpita, novena diada del llagostí. Vine a degustar el producte rei de la Badia dels Alfacs. Novena diada del llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info, reserves 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena diada del llagostí a La Ràpita. Tu pedràs?
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. IMUTE.